de collir, has d'aprendre a sembrar. Abans de florir, has d'aprendre a brotar. Abans de tenir, has d'aprendre a donar. I abans de rendir-te, has d'aprendre a esperar. No tinguis pressa, no tinguis tard. Sempre hi ha un seient lliure per qui sap on va. No et desesperis.
Aquests que sonen són les Montses. El Taulat és el nou senzill d'aquesta banda. El grup de Sant Vicenç dels Horts presenta aquesta emotiva balada inclosa al seu disc, que porta per títol En l'aire.
Vine amb mi al Taulat.
Bé, avui volem acabar el pop-up desintoxicant-nos, per dir-ho d'alguna manera, perquè es diu sovint que a les xarxes socials hi ha toxicitat, i de fet no és cap novetat. Si a la vida offline de tant en tant és inevitable trobar-nos amb persones que ens resulten tòxiques, a la vida digital doncs tampoc ens en podem escapar, passa una mica el mateix, no? Avui volem donar pistes per poder detectar quan estem davant d'una actitud tòxica a les xarxes i fora, i com podem evitar que ens afecti, o en tot cas gestionar-la de la millor manera. El nostre chatbot, l'Enric, ens diu amb qui farem aquest exercici.
Sílvia Congost, psicòloga, experta en autoestima i conflictes de parella. Ha publicat el llibre Persones tòxiques. Com identificar-les i alliberar-te de les narcisistes per sempre. És a Instagram, a Facebook i al web silviacongost.com.
Toxicidad fuera, mala vibra fuera.
I suposo que la Sílvia, hola, com estàs?
Què tal, Mariola? Encantada.
Suposo que ja coneixes la cançó de l'Ibai, no? La toxicitat sí, fora. Sí. Te la deuen dir molt, no?
Molt adequada en aquests casos i quan parlem d'aquests temes, sense dubte.
Escolta, a les xarxes socials hi ha més facilitat per establir relacions tòxiques que a la vida real o no?
Jo crec que hi ha exactament les mateixes possibilitats. Tal i com tu comentaves a l'inici, les persones que utilitzen les xarxes socials són les mateixes persones que trobem offline, la que trobem pel carrer i en la nostra vida diària. Per tant, les conductes que acaben duent a terme són les mateixes. És cert que darrere d'una xarxa social pots tenir una mica més de seguretat, perquè és com que no estàs tan exposat a nivell personal, però la nostra manera de funcionar és exactament la mateixa.
És a dir, que la gent que és tòxica a les xarxes també és tòxica a la vida real.
Exacte. Això ja forma part de la pròpia personalitat d'aquell individu.
Sí, de totes maneres, clar, suposo que moltes vegades amb l'anonimat, no? Pots potenciar una miqueta més això, no?
Sí, 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 et pots atrevir a fer coses o a dir coses o a expressar comentaris a determinades persones que potser cara a cara et faries una mica més petit i no t'atreviries.
Mm. El llibre parles especialment dels comportaments tòxics que poden generar les persones que pateixen trastorns de la personalitat o aquelles persones més narcisistes. M'hi poses en el títol la paraula narcisista, no?
Sí, el trastorn de personalitat narcisista és molt freqüent, ens costa molt identificar-lo, no som conscients de la quantitat de persones que pateixen aquest trastorn, i són persones que poden estar dins la nostra família, pot ser un germà, pot ser un pare, una mare, pot ser la nostra parella, en l'entorn laboral, en les amistats, en qualsevol àrea. I aprendre a identificar les senyals que ens indiquen que pateix aquest trastorn ens pot alliberar de relacions amb molt de patiment i molt destructives, perquè costa sortir-ne.
Clar, però què és un trastorn narcisista?
Doncs és una persona que, degut a unes experiències que ha viscut normalment a la infància, de molta agressivitat, violència, carències a nivell afectiu, soledat, persones adoptades moltes vegades, depèn de què han viscut en aquesta època primera, se'ls ha activat aquest trastorn. Què significa? Que com un mecanisme de defensa davant d'aquelles situacions tan dures per la ment d'un nen, desconnecten un cable que els connecta a nivell emocional. Llavors, no poden fer aquesta... no tenen empatia, no poden sentir el dolor que provoquen a les altres persones. És com que els costa més a alguns expressar, inclús, i sentir. I això fa que també que tractin malament a l'altra gent i que no s'adonin, no siguin conscients del que estan fent, per lo qual no poden canviar.
Ara se m'ha acudit, Sílvia, que tu com a especialista, per exemple, de vegades pots veure un comportament d'algú a les xarxes, per exemple, algú que s'ha fet molt viral i veus que respon d'una determinada manera i tu pots detectar-ho, dius, té aquest trastorn, de vegades t'ha passat que ho
no
pots detectar?
No soc molt partidària de posar etiquetes i menys a nivell de trastorns només observant una conducta determinada i menys a les xarxes en les que no tens ni més informació, no?, que te'n faltaria. Però sí que pot ser una conducta que podríem dir, és una conducta que pot formar part d'un trastorn d'aquest tipus, però de conductes més de menysprear els altres o que demostren que et sents que estàs per sobre de les altres persones, que tu tens la veritat absoluta i la resta són tontos tots, no? Això et dona com el dret per algunes persones de manipular, d'aprofitar-te dels altres, i això sí que pot ser un tret, però d'aquí a ja assignar que aquesta persona pateix un trastorn, no m'atreviria a fer-ho.
Va, mira, fem una mena de joc entre cometes, no? Et posem diverses situacions i ens expliques doncs, alguns apunts de com podíem, no sé, enfrontar aquesta situació, no?
Vinga.
Comencem per les aplicacions de cites i pel famós ghosting, ja sabeu, coneixem una persona a Tinder o a academonline.cat, per exemple, xategem o ens veiem unes quantes vegades, creiem que hi ha una relació especial que es mantindrà i de cop i volta deixa de donar senyals de vida. Com hem de gestionar-ho, això?
Doncs mira, el que solem fer és ens comencem a preocupar què hauré fet, què li haurà molestat, potser li vaig dir una cosa que no li va sentar bé. En comptes d'obsessionar-nos donant voltes, el que hauríem de fer és observar la conducta de l'altra persona. Algú amb qui estaves començant una relació i amb qui estaves quedant, el fet de que desaparegui de sobte i que tu sàpigues, perquè normalment en aquests casos per altres fonts sabem que aquesta persona no s'ha mort, segueix en vida, segueix visquent i sent tan feliç, llavors què et demostra la seva conducta? Et demostra que no té ni un mínim d'educació ni de compassió cap a tu, com per dir, potser la faré patir o el faré patir, deixa'm que li digui què ha passat, i que no li importes el més mínim. Per tant, si aquesta persona t'està demostrant, perquè no fa falta que t'ho digui de viva veu de vegades, t'està dient amb els actes, t'està dient no m'importes i no vull saber res més de tu i t'aparto de la meva vida absolutament del dia a la nit. Què hem de fer? Doncs acceptar-ho. No ens agrada, haurem de fer un dol, un procés per adaptar-nos a que aquella persona ja no hi serà, ens sentirem enganyats, ens sentirem
traïts. I si reapareix al cap d'un temps?
Si reapareix, hauríem de recordar molt bé com ho hem passat de malament, que no se'ns oblidi això, perquè aquella manera de comportar-se que va tenir la primera vegada es repetirà perquè forma part del seu repertori conductual.
En el ghosting expliques un matís que és el caspering. No? M'ha fet gràcia el nom perquè ve dels dibuixos animats del fantasma Casper, no?
Sí.
En què es diferencia del ghosting, el caspering?
Es diferencia que són persones que, si bé desapareixen, de tant en tant van fent com petites aparicions puntuals. És com, no pots acabar de passar pàgina al 100%, no pots fer aquell contacte zero que jo recomano tant, perquè va apareixent i és com, ostres, tornes a tenir un sobresalt, serà que ara vol alguna cosa, serà que ara ha canviat, serà que ara... I llavors això fa que t'enganxis encara més. És igual de perillós.
En el tema de buscar parella a través d'internet, és veritat que hi ha gent que de cop o està buscant parella, de cop comença a xerrar amb algú i s'il·lusiona molt, no? O sigui, cada persona és un món. Sí. Hi ha gent que s'il·lusiona de seguida moltíssim i ja s'està imaginant una vida amb l'altra i mil coses, no? Clar, no sé, tu dius que això es diu love bombing?
A veure, el love bombing és quan aquella persona comença a bombardejar-te amb missatges de, és que, bon dia, bona nit, ja has esmorzat, què has menjat, ja què dinaràs avui, a la tarda, és com, no ho sé, no he tingut temps de pensar-ho, t'agòbia molt amb molts missatges, i de vegades aquesta persona passa del tot també al res, no? És a dir, fa com un bombardeig i després de sobte no té més interès en tu.
I una persona que fa això, què representa que li està passant?
Que s'ha enamorat molt, que aquesta, clar, l'etapa d'enamorament inicial són uns canvis que hi ha en el cervell que fan que tu tinguis un punt inclús obsessiu, que tens aquella persona, no pots deixar de pensar en aquella persona, com deies, de fantasejar amb tot el que faràs, amb què construiràs, sempre l'acabes veient com a perfecta, que encaixa al 100% amb el que tu voldries, encara que no sigui real. Llavors, això fa que tinguis aquesta sobredosi de missatges, no?, cap a l'altra persona, però això no treu que quan passi la fase d'enamorament, que sempre acaba al cap d'uns mesos, pot ser que no sentis absolutament res per aquella persona i que ja ni tan sols t'agradi. Ens pot passar a tots, això.
Bé, hi ha un munt de coses interessants en el llibre. Per exemple, parles també de llum de gas o de hovering, o sigui, poses molts termes així, anglicismes, no?, però que els expliques, no? El hovering dius que és la manipulació perquè tornis a una relació tòxica de la qual ja havies sortit, no?
Sí.
Sembla una mica amb això que explicaves ara,
sí,
no?
Sí, hi ha casos en els que has tingut una relació de la que t'ha costat molt sortir perquè tenies dependència emocional, per exemple, i quan ja comences a aixecar cap, a refer la teva vida, a oblidar-te d'aquella persona, pam, reapareix. Ja sigui doncs, perquè contacta amb la teva família, fent-se una mica la víctima, i et diuen, no, que hem vist a fulanet, que està molt malament, perquè no li dones una altra oportunitat. Llavors és com tornes a obrir aquella ferida.
Mira, avui que és el dia, el dijous és el dia dels creadors i creadores de continguts de les xarxes, i sempre es queixen que hi ha molta angoixa, hi ha problemes de salut mental en el fet de publicar cada dia, tenir una comunitat gran, i que sempre rebis aquest feedback, no? I aquest, també, a vegades, odiadors, no? Haters a les xarxes, no? Fem un contingut a Twitter, a Facebook, a Instagram o a TikTok, per exemple, i hi ha qui reacciona de manera hostil i agressiva. Davant d'això, quina és la millor resposta, segons
per
tu?
Per mi, si és una persona que, per la seva reacció, és inclús, diguéssim, poc respectuosa, que t'està faltant el respecte, jo ho tinc claríssim, el bloqueig. És a dir, tu t'has de plantejar que la teva xarxa social és casa teva. És on tu et mostres, on tu exposes els teus continguts, pots tenir gent que et segueix, és com són gent que des del moment que tens una xarxa són benvinguts a casa teva, però el dret d'admissió ha d'estar sempre reservat. I si hi ha algú que et fa mal, però perquè et falta, no vol dir que no puguin expressar que no estan d'acord amb tu, això sí, però amb respecte i amb educació. Quan això es perd, fora.
Doncs són algunes de les moltes coses que aprendreu en aquest llibre. Avui la Sílvia Congost, per cert, estàs al Teatre Romea, no?, de Barcelona amb la gira Objectiu a Marte, amb Sold Out.
Sí, avui estic a la Casa del Llibre presentant el llibre.
Ah, i també presentant el llibre.
Al teatre hi estic aquest dissabte.
El dissabte
amb Sold Out, com dius.
Sold Out, o sigui, no hi ha entrades.
És fantàstic. Però el 4 de juliol fem una nova funció i espero a tothom. Serà el dilluns 4 de juliol a les 8 del vespre al Teatre Romea, que ja poden aconseguir les entrades. És una experiència imperdible.
Doncs genial, cap al teatre. Moltíssimes gràcies.